Aquesta mitjanit ha arrencat oficialment la campanya electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig. Des d'avui comença una voràgina d'actes, declaracions, rèpliques i sondejos electorals que només ens donaran un respir dissabte 27 amb la jornada de reflexió. Marxem fins al Prat, on hi tenim ja a punt amb Víctor Asensio. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda. Doncs sí, amb l'enganxada de cartells d'aquesta matinada ha començat als municipis espanyols aquesta campanya electoral que decidirà la composició dels ajuntaments per als propers anys. Dues setmanes de campanya que, ja ho sabeu, pels periodistes és esgotadora. Però volem saber més sobre com funciona una campanya electoral, com decideixen els partits, on fan campanya i quins temes defensen els seus programes electorals. Per això volem parlar amb el periodista i professor universitari, expert en política i director de Simple Política, Adrián Caballero. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem que avui comença ja la campanya, ja ha començat la campanya, però per qui no sigui molt seguidor de la política, que no estigui molt al dia, potser no nota la diferència, perquè vivim pràcticament amb una campanya contínua, no? des de fa molts anys. Què comporta el fet que estiguem en campanya? Quines diferències hi ha amb la resta de l'any?
A veure, per la persona que menys segueixi la política, hi ha dos elements que sí que trobarà diferència. Per la persona que menys la segueixi. La primera és quan surti al carrer, veurà les enganxades de cartells, és a dir, veurà fins i tot els espais que el propi ajuntament deixa, doncs, normalment a arbres i fanals, etc., per poder enganxar cartells electorals. Evidentment, els fanals també altres cartells. Aquesta seria la primera. Surs de casa i veus molta més publicitat electoral. I parlant de publicitat, l'altra qüestió que fins i tot la persona que menys entengui la política o menys segueixi la política veurà i notarà és quan estigui a casa posant la televisió o la ràdio, on sentirà anuncis electorals. I què són aquests anuncis electorals? Doncs això està relacionat amb la llei electoral. Sembla una tonteria, però durant 15 dies els partits polítics tenen dret a demanar-nos directament el vot, cosa que fins fa 24 hores no podien fer.
És a dir, que això de vota'm a mi, això no es pot fer. Pots fer-ho d'altres formes, diguéssim.
Sí, és evident que tu pots dir que els socialistes són tal, o l'altre partit és tal, o que amb nosaltres... Per exemple, el que fa, jo què sé, estem veient... Mira, poso un exemple de les eleccions que no són d'ara, sinó les de desembre, les generals. Quan Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partit Popular, deia ara fa uns dies jo acabaré con el sanchismo. Què vull dir? Està fent una promesa electoral? Bueno, no es pot considerar una promesa electoral, però no pot demanar tampoc el vot directament a la ciutadania. Només en aquests dies de campanya, i recordem que el dissabte previ, és a dir, el 27 de maig, és jornada de reflexió i, per tant, està prohibit fer campanya electoral, doncs durant aquests 13-14 dies que ens queden, serà el moment en què ens poden demanar el vot i, per suposat, serà el moment en què a ràdios, televisions, etc., bueno, i mitjans, tots els mitjans, veurem anuncis electorals.
Anuncis electorals i també debats. Potser en l'àmbit municipal no és tan habitual que hi hagin debats, però bueno, recordem que també aquestes eleccions coincideixen amb eleccions importants a nivell també nacional. En tot cas, ens centrem en les municipals. Els mitjans de comunicació, per exemple. Veiem això, no? Anuncis a la ràdio, a la televisió, a diaris, publicacions, etc. Per què hi ha alguns mitjans de comunicació que poden parlar d'X partits i no d'altres i, en canvi, alguns mitjans estan obligats a complir allò amb un determinat temps dividit per uns partits concrets?
Aquest temps del que parla són els blocs electorals. No existeix a tots els països, una característica que sí que tenim aquí a Espanya, és a dir, siguin eleccions autonòmiques, nacionals o locals, els mitjans públics estan obligats per la normativa, per la llei electoral, a cobrir la informació dels partits polítics en funció de la seva representació parlamentària. Dit d'una altra manera, i això suposo que m'ho podràs confirmar tu millor, cobrint les eleccions i donant la informació en aquesta campanya electoral del que passa al municipi del Prat, donareu la informació dels diferents partits repartint els minuts en la mateixa proporció que representació tinguin al ple de l'Ajuntament. És a dir, el primer partit del ple, que en aquest cas seria els comuns, tindria més representació, el darrer és el que menys representació tindrà a les vostres informacions. I a més, de manera aritmètica, és a dir, si tu informes un minut del partit que menys representació té i un altre té 5 vegades més representants, doncs tindràs que informar 5 vegades més temps d'aquell partit. Això són els blocs electorals que moltes vegades els mitjans públics, especialment ho veiem quan això toca fer-ho a TV3 i a els nacionals, en el qual té una implicació molt més alta i molt més profunda, que veiem com molts periodistes, i fins i tot el propi Col·legi de Periodistes, ha posat el crit al cel dient que això no permet informar correctament, perquè és possible que el partit més petit hagi fet la proposta més sonada o mereixi aquell dia més minuts d'informació. La resta de mitjans de comunicació, els que anomenaríem els mitjans privats, tenen tot el dret a informar segons la seva línia editorial. És més, hi ha una curiositat, és que poden informar també de partits que no estan representats al ple, perquè això, clar, a vegades podem trobar-nos amb qüestions com que tot apunta que un nou partit entrarà al ple, és favorit per obtenir una sèrie de regidors, però no podem informar perquè no sabem com encaixar-ho als blocs electorals. Doncs això, un mitjà privat no té cap tipus de problema.
Hi ha una casuística, que és aquesta dels grups d'interès. Això com funciona? Perquè és complicat, no?, saber qui és grup d'interès i com justificar-ho.
Clar, és que al final és el que diem. És a dir, un mitjà privat no ha de justificar tant això de per què li dono tants minuts o tanta cobertura o tant espai a la portada del meu web a un partit o un altre. En el cas dels mitjans públics, tot està lligat al mil·límetre. Està tan lligat que els partits que se sentin discriminats poden reclamar què passa amb els seus minuts o què està passant, que els altres estan multiplicant molt més els seus minuts. I aquí entra la justificació de tant els partits que són fora com entitats que no són pròpiament partits, justificar que són grups d'interès, que uns no estan lligats amb aquests partits, però aquest sí que està lligat amb aquest partit. I després una altra cosa, Víctor, que suposo que em donaràs la raó també, que és el treball propi de l'Ajuntament. És a dir, com separes el que fan els partits que formen part del govern del que és simplement presentar una iniciativa de l'Ajuntament o que s'ha inaugurat, o que s'ha... Bueno, inaugurat no, perquè en aquest període no es pot, però que l'Ajuntament ha decidit fer X coses. Clar, com separes això també? I és molt complicat, especialment per qui ara ens està escoltant i normalment escolta, doncs, això, el Prat Ràdio.
De fet, ara ho acabes d'apuntar, hi ha una cosa que no es pot fer durant la campanya electoral, que és inaugurar coses. L'alcalde és alcalde en funcions fins que hi hagi un nou alcalde o alcaldessa que el substitueixi, si és que no és el mateix, però no pot inaugurar coses. Això per què és així?
Doncs bàsicament pel que estem dient, perquè com separes el partit polític de l'acció de govern? És a dir, clar, qui es fa la foto quan s'inaugura, encara que sigui un carrer, no? A veure, ja sé que això queda molt antic, però allò de tallar-la amb tisores, no?, una cinta per inaugurar un edifici, per inaugurar un nou equipament o per inaugurar unes obres, una remodelació del que sigui. Ara, no sé, ara perquè ja fa temps, però m'estic pensant en la remodelació que va haver-hi de l'Avinguda Montserrat. No sé, alguna cosa així. I, clar, si tu et treus la foto perquè tu ets el regidor de tal, el tinent d'alcalde o el propi alcalde, clar, tu ho estàs fent a nivell oficial. Però no deixa de ser una ironia que en 10 dies tinguis unes eleccions. Evidentment, això és injust perquè els partits que estan a l'oposició no poden inaugurar coses. És lògic, no són part del govern. I per evitar... bueno, el primer, per evitar que la Junta Electoral Central, que és l'àrbitre de la llei electoral i de si s'estan fent bé les coses o no, per evitar que la Junta Electoral arribin denúncies cada 5 segons, això per una banda, i per evitar, com dic, que molta gent, part de la població no sabria distingir la feina o les promeses electorals de la inauguració d'un nou equipament, doncs em sembla que va ser a inicis de l'abril, perquè sé que és un període de temps, no recordo quants dies són, però a l'inici de l'abril a tot Espanya tenim una carrera d'alcaldes per inaugurar coses perquè s'acabava el període. O sigui que això que veiem de mira com aquest any estan tots els carrers, els estan remodelant, no sé què. Sí, però hi ha un límit, és a dir, no es pot inaugurar res divendres abans de les eleccions.
Amb tot això, realment les eleccions tenen tanta importància per decidir... Perdó, les eleccions no, el període electoral, aquest de campanya...
Sí, tenen importància les eleccions.
La campanya, té tanta importància a l'hora de decidir el resultat d'unes eleccions? És a dir, en un municipi on, sobretot parlo amb els municipis petits, per exemple, on tothom coneix l'alcalde, tothom sap el que ha fet, saben més o menys les actuacions de govern. Realment aquestes dues setmanes poden ajudar a decidir algú el vot sobre qui governarà aquella ciutat o poble?
Clar, aquí deixa'm que et faci una diferenciació. Deixa'm que ara et parlaré de municipis, deixa que parli en general. La campanya electoral en general, és a dir, el que trobarem, per exemple, al desembre, o en unes eleccions catalanes, o en grans ciutats, fins i tot, com Barcelona o Madrid, la campanya electoral cada vegada cobra més pes. Fa aproximadament 20 anys, quan es fan baròmetres, enquestes, habitualment de les que diem postelectorals, que es pregunta la gent per coses que ha votat, la campanya electoral, t'estic parlant que potser fa 20 anys a Espanya només entre el 3 i el 5% dels ciutadans decidia el seu vot durant la campanya electoral. Per tant, la campanya electoral era un moment de tenir molta presència als mitjans de comunicació, però moure el vot no el movia, no determinava qui guanyaria unes eleccions. Un partit no guanyava o perdia les eleccions en una campanya electoral. Això cada vegada s'està canviant la tendència per dos motius. Un, cada vegada més tenim més pluralitat d'opcions polítiques. Abans doncs, teníem el PP i el PSOE i poca cosa més, sigui a nivell municipal o sigui a nivell nacional. El tenir més opcions fa que hi hagi més oferta i hem de pensar que, jo què sé, jo, a lo millor tu també, som uns friquis de la política, la seguim moltíssim, però hi ha gent que no està tot el dia escoltant de política i s'entera de l'oferta d'allò que li ofereixen els partits polítics aprofitant aquesta campanya electoral, o potser no la campanya, però la precampanya. 2, 3, 4 mesos abans de les eleccions comença ja a posar l'orella de promeses, etc etc. I per això sí començava a servir més. I després una altra qüestió. Aquesta pluralitat d'opcions més la polarització, aquest enfrontament directe cada vegada més àcid entre els diferents partits polítics, ha creat dues coses. Per una banda, ha creat una major batalla entre o futbolització de la política, hooligans dels partits, però també ha creat molta desafecció, molta gent que ja no és de cap partit perquè no li agrada aquesta sensació de batalla constant. Què passa amb aquesta gent que no és de cap partit? Que és indecisa? Actualment es diu que de les eleccions que hi haurà al desembre, el 25% dels espanyols encara no sap què votarà a dia d'avui. Vale, queden 6 mesos, però a dia d'avui no saben què votaran. Un de cada 4 votants, eh? Un de cada 4 votants. Vale. Venim al Prat. Agafem un municipi que no direm petit, perquè el Prat no podem dir que és un municipi petit, però que no és tan gran com Barcelona o Madrid. Aquí la campanya, tornem a la versió, no és tan important. Per dos motius. La gent, als municipis, quan més petit és, més vota per personalisme. Qui és l'alcalde, si ho ha fet bé o malament, és a dir, l'alcalde guanya o perd les eleccions. En aquest cas podríem parlar també del tinent d'alcalde, perquè és el líder d'un altre partit, en aquest cas del Partit de Socialistes.
Perquè hi ha una coalició, perquè no ho sàpiga, hi ha una coalició de govern entre els comuns i el PSC.
Correcte. I aleshores, només cal que ens fixem en les xarxes socials o els cartells electorals que a partir d'avui estem veient ja pel Prat de Llobregat. Aquests dos partits treuen molt la imatge dels seus candidats. L'alcalde Mijolé, Juan Pedro Pérez per part del PSC, juguen molt amb aquesta personalitat de dir, és que és ell, porta molts anys al Prat, porta molts anys a l'Ajuntament, etc. I els altres partits que fan? L'altra versió de les eleccions municipals. La gent que no entén gaire com funciona la política municipal, quines són les competències, quins són els candidats, què fan? Voten per la marca. És a dir, Vox obtindrà molts vots al Prat? Sí. Per al candidat de Vox, segurament, si preguntem a la majoria dels votants de Vox, potser no saben ni com es diu el candidat. I ara em sentirà el candidat de Vox i dirà, que m'estan insultant. No, no, si és que el millor és bo. És que el millor és bo. Perquè com no saben quin és el candidat, veuen la marca, una marca a l'alça, deixem-ho dir així, i voten. Partit Popular, exactament el mateix. Partits de l'oposició, posem partits de l'oposició. Esquerra Republicana al Prat serà un mix entre el personalisme i la pròpia marca. I així és com funcionen moltes vegades les eleccions municipals. És a dir, quan més petit és el municipi, més voto el candidat. A mesura que anem fent més gran el municipi, la marca comença a jugar un paper com juga a les autonòmiques que hi haurà a Aragó, Extremadura, etc.
Precisament, ens queda poc temps, però m'agradaria parlar d'una cosa, que és que precisament aquestes marques de les quals parles són més o menys habituals a la majoria de municipis, però existeixen coses molt curioses als municipis on hi ha agrupacions d'electors, per exemple, que és una cosa que m'agradaria que expliquessis què és, i també aquells partits que són purament municipalistes, creats exclusivament per governar un municipi. Aquests partits, quin futur tenen amb un sistema així municipalista?
No, amb un sistema municipalista tot el que vulguis. Ara parlant d'agrupació d'electors, per cert, així començava Teruel Existe, que ara el veiem al Congrés, bueno, fa 4 anys que el veiem al Congrés, i així va començar. L'agrupació d'electors és l'altra manera que tens de presentar-te unes eleccions que la llei electoral et permet i que bàsicament té uns criteris específics per formar aquesta agrupació d'electors, però no necessita ser un partit polític constituït com a partit polític, sinó que, bueno, pues, davant l'oferta de partits hi ha una sèrie d'electors que s'agrupen i... es presenten conjuntament i la llista electoral i formes al final una llista electoral igual que la resta. Ràpidament per l'altra qüestió que em preguntaves. Jo què sé, imagina que ara tu i jo creem el Tots pel Prat, no? Un partit que dius tu, no ens presentarem ni a Catalunya ni al Congrés Espanyol, però tenim el partit Tots pel Prat. Això pot passar per dues coses. Una, tu i jo llegim la situació, som, jo no sé, politòlegs, que llegim la situació al Prat i diem, hi ha molta disconformitat, la gent dels pratencs no els hi agrada cap opció estàndard, i nosaltres som pratencs i el valor pratenc, i etc. I això és el que posem aquí. I l'altra opció, que no ens enganyem ningú, és perquè amaguem les sigles. Som de Junts, som d'Esquerra, però veiem que ara mateix aquestes sigles noten i les amaguem en un Junts pel Prat, Tots pel Prat. No tenim cap intenció de presentar-nos a cap altra elecció, però amaguem les sigles, i això està passant en molts municipis de l'àrea metropolitana, on amaguem les sigles perquè no, això ara mateix no toca, com diria Jordi Pujol. És a dir, són sigles que ara mateix ens contaminen. Escolteu, anem a la capital de Catalunya, Xavier Trias. És que no es diu Junts la candidatura de Xavier Trias, vull dir, i això és un exemple de molts, no? Però ja us dic, la idea d'aquestes agrupacions d'electors és no sortir del municipi, però oferir a la ciutadania una cosa més pretenca, en aquest cas agafem el Prat, que creiem que ningú altre partit estarà representant, perquè, per exemple, diuen, mira, és que els partits de marca busquen els números nacionals, no els importa el Prat. Doncs nosaltres tenim aquesta opció. Doncs vindria a ser això.
I ara ja sí, per acabar, hi ha un altre fenomen que és molt curiós que passa als municipis, que és quan veiem partits polítics que es presenten sense cap candidat, que és des de la ciutat d'on volen governar. Aquí al Prat, per exemple, en tenim dos, en aquest cas Valents i Ara, que en cap dels casos hi ha ningú del Prat que s'hi presenta. Aquests partits per què ho fan, això?
La primera raó és per tenir representació, és a dir, representació en tant imatge. O sigui, resumim-ho, imatge. Imatge de tinc una candidatura a 800 municipis, tinc una candidatura a 700 municipis. Això el dia abans de les eleccions és molt important per una qüestió d'imatge, perquè si no, tota la teva campanya es basa en els mitjans dient, ui, mira, només es presenten a 200 municipis. Per què? Perquè és un partit tan feble, perquè és un partit que no té estructura, que ningú el segueix, que és molt feble. I tu diràs, al Prat els hi donaria igual, perquè ningú pensava votar-los, perquè ningú tal. Sí, però per uns valents, etc., valents em refereixo al partit, el que aquesta mala imatge li perjudicarà en aquells territoris on sí es presenten. És a dir, Valents té a la parera a Barcelona. Si les notícies que surten és, Valents, mare meva, no tenen representació, això també afecta la candidata que es presenta per Barcelona. Això per una banda. I segon, si pel que sigui la teva marca, encara que el candidat sigui de, que dona igual, de Sant Boi de Llobregat, com la marca és el que tira, i tu saps que és la marca, no és el candidat el que tira, et voten i obtens un representant, sumes estadística. El dia després de les eleccions pot sortir i dir fixeu-vos que hem guanyat o hem obtingut regidors a no sé quants municipis. I no és el mateix dir tinc representació a 23 municipis que a 114. Evidentment és una exageració perquè és molt gran. Però bàsicament, com veus, és una qüestió de comunicació política i d'imatge.
Doncs, Adrián, ens hem passat una mica del temps. Jo crec que la Carme ens ho perdonarà perquè realment és molt interessant. Qui vulgui saber més de política, jo recomano molt que et segueixi a través de Simple Política, a YouTube i Twitch, si no vaig equivocat, que fas el teu canal.
Correcte. Allà estem explicant coses com aquestes tots els dies.
Doncs encantat de que ens hagis explicat una mica com funciona aquesta campanya electoral i et seguirem molt de prop per conèixer tots aquests intríngulis de la política.
Molt bé, fins la propera.
Adéu, bona tarda.